Estem escoltant una de les millors bandes de la història amb aquest The Headmaster Ritual, o la litúrgia del director, el ritual del director, amb aquesta lletra que comença amb aquests dimonis en guerra que portaven les escoles a Manchester, porcs sense esquelet, ments cementades, un senyor lidera les tropes, en fi, Morrissey en recordant-se doncs, els seus temps a escola, i fent una crítica amb una lletra poètica com només ell sabia fer. Volem parlar dels Smiths i de Morrissey, aquesta mena de miracle musical que va sorgir en aquest cas de Manchester als anys 80. En molt pocs anys van fer un reguitzell de discos imprescindibles, històrics i mosquer de la música que ens van deixar. Morrissey segueix la seva marxa doncs, a compositora, però sobretot en camps ens recordem d'ells per aquests discos doncs, que en 4 o 5 anys doncs, van deixar-nos. Avui volem parlar-vos d'ells. Potser amb aquesta cançó no vos sona, però en canvi, potser amb aquesta segur que ja la sabeu. Take me out tonight, where there's music and there's people in the young and the light. Driving in your car, I haven't got one anymore. Encara que sigui per la versió que em va fer Miquel Erenxo, una vegada d'un candú, aquesta que ens l'heu de conèixer. En fi, volem parlar d'aquest llibre, Morrissey i los Smiths, Tanto por lo que responder, que edita FM i està escrita per en Carlos Pérez de Ciriza, i és un periodista musical, escriu al País, a Mundo Sonoro, a Rock Deluxe, Periódico d'Espanya i també a FM. Ha escrit fins a 9 llibres sobre diverses bandes i moviments musicals. El seu primer, precisament, va ser un text de 10 pàgines el 2005 sobre, segurament, una de les seves bandes preferides, que es deia Morrissey i los Smith, Immortal Luz del Norte, i avui volem escoltar música dels Smith, de Morrissey, i sobretot xerrar-la amb un autèntic especialista com és en Carlos. Molt bon dia, muy buenos días, Carlos.
Bon dia, com esteu?
Ah, molt bé, xerres català?
Sí, sí, clar que sí.
Ah, d'acord, doncs.
Visca a València, o sigui que sí, cap problema.
Beníssim, doncs, mira, millor. Escolta, per cert, vius a València Ciutat?
Sí.
València Ciutat, mira, ja hem parlat aquest matí, en aquest cas amb vecins del Gemesí. Quin mal moment per fer-se entrevista amb tot el que està passant a una ciutat vibrant com és València, sobretot al sud, a aquests pobles al voltant. No ens podem imaginar, no?, el que està sent això.
Sí, sí, és increïble, no? És que vivim al centre de la ciutat, ho hem viscut d'una altra manera, perquè així a la ciutat de València diguem que no ens ha afectat, no? Però tots els pobles que estan com a l'altra banda del que és el nou caudal del riu Túria, tots els pobles com Massanassa, Paiporta, Senabí, tot això és un drama, no? És un drama, tenim amics que viuen allà i el que ens conten i el que veiem per la tele és increïble, no? I estan aïllats ara, sense llum alguns, encara sense aigua, i amb un panorama que, bueno, ja vos podeu imaginar, no?
Vinga, va, xerrem de Morrissey i els Smiths. Et volia donar les gràcies en primer lloc per aquest llibre. Escolta, a la gent que li sona, doncs, per exemple, aquesta cançó que escoltàvem abans, no? Aquesta cançó que estem escoltant ara, o The Boy with the Ball, the Thorn on His Side, cançons molt més conegudes, però que no saben que els coneixen, no? Perquè diuen, ah, aquesta cançó em sona. I que no han aturat mai a escoltar-se els seus àlbums, com els convenceries perquè ho fessin?
Com els convenceria? No sé, és complicat, no? No sabria dir-te exactament com. Jo és que els contaria doncs, una mica el que jo intenté transmetre en el llibre, no? Que és un grup que té tantes referències culturals de tota mena en les seues cançons que al final, per una banda o per altra, t'acaba seduint, no? Una de les particularitats dels Smiths era això, no? Que tenien un univers molt propi de referències, tant cinematogràfiques com musicals, com literàries, com teatrals, com dramatúrgiques, com polítiques, fins i tot, no? I tot això, doncs, es reflectia molt bé en les seues lletres, no? I sobretot jo crec que el seu gran mèrit era aconseguir que amb tants préstecs d'altres coses, no?, aconseguir que tot això sonara molt personal, molt a ells mateixos, no?
Escolta una cosa, el llibre comença amb la teva relació amb ells. Va ser com una epifania per a tu descobrir-los?
Sí, en certa manera sí, perquè a més també influeix molt l'edat, no? L'edat a la qual tu els descobreixes, no? I per la meva banda va ser com per a molta altra gent quan jo era adolescent, no? Quan jo tenia 16 anys. I clar, per a mi sí, va ser important perquè em va canviar els esquemes de moltes coses, no? Al voltant de la música pop, al voltant del que era... al voltant del concepte de la bellesa, no? De les cançons pop. I sí, jo crec que és especial, no? Quan es descobreixes, quan encara s'estan formant els teus valors estètics i ètics, fins i tot, no? I quan encara estàs creixent, doncs descobrir els seus discos te marca molt profundament.
Escolta, més enllà de lo estrictament relacionat amb les seves cançons, amb com tu deies, la bellesa, l'excel·lent i preciosa factura de les cançons, hi ha altres ingredients que van construir una aura entorn a ells. No sé, aquesta idea de que del nord baixaven a triomfar a Londres i tornaven en tren, en plan hem triomfat a baix, o la transició a un nou pop que va ser una influència decisiva pel que va venir després al Regne Unit, no? Després del punk i de la New Wave, on Morrissey que es mostrava insinuant amb la seva sexualitat a l'Anglaterra de Thatcher, o la importància de les lletres, com aquesta que escoltem ara, de Real Around the Fountain. Amb què et quedes de tot això, més enllà de les cançons?
Bé, jo crec que ells van triomfar entre cometes, no? Perquè tampoc era una banda supervendes, però sí que tenia molta repercussió. En un moment del pop britànic en què era com una cruïlla històrica, no? És a dir, després del punk i del post-punk, quan ja podem parlar d'una certa indústria independent, no? Quan ja podem parlar d'Índia, Gran Bretanya, i ells es converteixen en l'epítom, no? En el gran tòtem d'eixa corrent de grups indis, però al mateix temps no volien identificar-se amb la resta de grups indis. Ells volien triomfar comercialment i ser famosos i cèlebres, no? I a més, tot això també el que provoca és que després van ser un grup tremendament influent sobre totes les generacions de músics i de grups tan britànics com de fora, que també podem dir que són en certa manera independents, no? Jo crec que és un poc la importància d'estar en el moment correcte i en el lloc correcte, no? I en el lloc adequat. I això també és una cosa que, bueno, que en certa manera explica la seva repercussió.
Aquests 15 minuts amb tu, que els hi va donar problemes a la banda, no?
Sí, sí, perquè bé, sempre hi ha hagut com una mena coses que potser els mitjans de comunicació en Anglaterra entenien d'una altra manera, a la que els volien dir, no? Mm. En aquesta cançó en concret, doncs, hi va haver gent que entenia que estaven com fent una apologia de la pederàstia o alguna cosa similar, i res d'això, no? Moltes voltes el que ha passat amb Morrissey i els Smiths, sobretot amb Morrissey en solitari, quan fa entrevistes i tal, és que algunes de les seues declaracions i posicionaments es trauen de context, no? I en el cas de les lletres també ha passat, no? Que s'han tragut de context algunes coses que ha fet, i això ha provocat malentesos.
Mm-hmm. Sempre parlem de Morrissey i Johnny Marr, aquesta dupla, diríem, miraculosa. En aquest cas, quan Johnny Marr truca a la porta de Morrissey i comencen a treballar plegats, que és una dupla creativa contemporània a la de Rem, a Estats Units, una mica similar, amb Michael Stipe i Peter Bach, amb Rem, a l'altra banda de l'Atlàntic, als quals tu també has dedicat un llibre. Però i la importància d'Andy Rourke i Mike Joyce?
A veure, jo crec que són importants, que van ser importants, però com explica en el llibre, jo crec que no eren imprescindibles, no eren absolutament imprescindibles. Vull dir, jo sempre crec que cal establir una diferència entre la dupla creativa que formaven Morrissey i Marr i la base rítmica. Per què? Doncs perquè la forma de tocar la guitarra de Johnny Marr crec que és absolutament singular i personal i que no la pots confondre amb cap altra, i està ahí la seva obra. És que tu enseguida notes quan està la guitarra de Johnny Marr en una cançó, quan no està, no? La forma de cantar i d'escriure de Morrissey també és absolutament intransferible. I això no es pot dir del baix i de la bateria dels Smiths, que eren molt bons, especialment el baix, jo crec que era una nota molt distintiva, però no eren plenament imprescindibles. Mm-hmm. I jo crec que això és una diferenciació que cal fer a voltes, no?
Escolta, sí, les línies de baix d'Andy Rourke eren tremendes, o sigui, i també jugava, però com tu dius, doncs, aquesta guitarra de Johnny Marr és absolutament incomposible. No sé, escoltant aquesta versió del Hateful of Hollow amb en John Peel, trobes que és el disc amb millor so de la banda, més ben produït, encara que fos en directe?
No exactament, no? Jo crec que l'últim disc, per exemple, Strange Ways Here We Come, està molt ben produït, i inclús The Queen Is Dead també. No diria que és el millor produït, Hateful of Hollow. Sí que crec que seria un disc que plasma molt bé per les seves cançons, sobretot, i també per la producció, en comparació amb el primer àlbum, plasma molt bé, doncs, la frescura del grup, no? En la seva primera etapa, no? L'estat de gràcia en el qual estaven, que tot el que feien estava per damunt del notable, no? Això sí que ho plasma, però no crec que siga exactament la millor producció.
Mm. Molt bé, escolta, sobre les lletres de Morrissey, hi ha frases, no?, com aquest, el dimoni, el diable trobarà, doncs, feina per fer a les mans que no estan ocupades, no? Que jo dic sovint als meus fills quan estan gandolejant. Morrissey ha tingut herders, gent que l'ha seguit. No sé si, per exemple, encara que són estils de música un pel·li diferents, però l'actitud romàntica, aquestes influències d'Oscar Wilde, no sé, Pete Doherty, per exemple, trobaries que és un hereu avui en dia d'aquell Morrissey dels anys 80?
Sí que té una certa influència. De fet, a principi dels 2000, 2004, 2005, aproximadament, Morrissey va compartir algunes entrevistes amb Pete Doherty, van posar junts davant la premsa i tenen una bona relació. Sí, sí que hi ha una certa herència, no?, en aquest sentit. Tota la generació de grups de britànics del 2004-2005, en part de Libertines, però també alguns altres que jo cito en el llibre, tenen una influència molt marcada, no?, de les lletres de Morrissey i també, en certa manera, de la música dels Smiths. Sí,
perquè eren uns al·lotets, eren unes criatures quan els Smiths es van fer grossos de veritat, no? Se'ls van menjar amb patates, no? O sigui...
Sí, totalment. Eren, sí, suposo que aleshores serien xiquets encara, sí. I sí que van absorbir aquesta influència. I es veu encara en grups d'ara també. El que passa és que ara mateix, en 2024, la influència no és tan evident com fa 20 anys, no? També, en certa manera, perquè els grups de guitarres no tenen la primacia mediàtica i popular que tenien fa 20 anys.
Escolta una cosa, les lletres de Morrissey, incorporar la poesia al pop, a veure, i precisament de Manchester hi havia hagut altres bandes on les lletres també havien estat importants, com Joy Division, per exemple, per descomptat, però fer-les melòdiques, fer-les populars i amb lletres poètiques, això creus que va ser una revolució?
En certa manera sí que són lletres molt poètiques i a més amb una forma d'escriure molt particular, amb un sentit de l'humor i una ironia també molt singular, no? I a més el que et deia abans, no? Emprant préstecs literaris d'altres persones, d'altres artistes, que ell acoblava les seues creacions i les feia passar per pròpies, no? I això també té el seu mèrit, perquè a més si agafem qualsevol lletra dels Smiths i la estigueren declamant com en una conversació prosaica, diguem-ne, sonarien estranyes, no? Vull dir que també tenia el seu punt de valentia i jo diria que de temeritat, fins i tot, el fer cançons amb vocació popular, amb aquesta dèria literària, amb aquesta dèria poètica, i que podrien ser també titlades de una mica pretensioses, no? I jo crec que Morrissey això ho feia amb una certa temeritat, amb molta personalitat, i m'imagino que sense ser conscient que serien lletres que aguantarien molt bé el pas del temps, no? Que 40 anys després de ser escrites, encara parlem d'elles.
Escolta, sobre Morrissey, sempre ha sigut... Ha tingut aquesta vena provocadora, aquesta diríem, misantropia que se li atorga. Tu creus que, és, que el personatge s'ha menjat la persona o és que realment és així? I sobretot en els darrers anys, no?, amb aquestes declaracions que ha anat fent, etc.
Sí, jo crec que és una part d'una cosa i una part de l'altra, vull dir, meitat i meitat, no? O sigui, jo crec que ell realment és així, però també, en certa manera, el seu personatge ha acabat apoderant-se de la seva projecció pública, més que de la seva forma de ser, no? No sé si m'explique. És a dir, jo crec que ell sempre ha tingut un punt provocador, un punt d'anar a contracorrent, però també el món avui en dia és diferent a com era fa 40 anys. I jo crec que ell, que no ha sabut, pot ser, és modular el seu missatge per a fer-lo més comprensible. Jo crec que ell no ha sabut, no sé com dir, no ha sabut explicar-se a si mateix i fer entendre a la gent que el que ens diu a voltes és més comprensible del que ens sembla, no? No sé, també és veritat que, a veure, quan parlem de músics que tenen ja l'edat que té ell ja, no? I que tenen la seva repercussió i tenen aquest aura mític, no? D'estrella, és fàcil que siguin persones que acabem perdent un poc el pols del carrer, no? Acabem perdent un poc, s'acaben allunyant un poc de com pensa la gent del carrer, i jo crec que també això li ha passat a Morrissey, és a dir, la entrevista que jo li faig per al llibre, sí, crec que, en certa manera, té alguns exemples, no?, d'això, no?, quan parlem de la situació del context cultural i polític d'avui en dia, i ell em posa alguns exemples que no sé fins a quin punt ell encara es considera un reflexe del palpitar de la gent normal. Jo crec que no, jo crec que ja no. I que algunes... I això també és una cosa comprensible.
Ja, que algunes de les teves preguntes acaben amb altres preguntes, no? O sigui, com aquesta reflexió, no?, que es fa, que es pregunta, doncs, ja en veu alta, no? Escolta, tu, com a fan, i sobretot, doncs, com a especialista, com a expert en la figura de Morrissey i dels Smiths, de Morrissey, mira que hi ha músics que ja doncs, s'acosten a la seixantena o que són fins i tot més grans i que segueixen fent discos extraordinaris, monstres com Dylan o no sé, Nick Cave, per posar-me alguns exemples. Tu n'esperes encara un disc genial d'ell, extraordinari, o se li ha passat una miqueta el geni?
No espere cap disc genial d'ell, alçades, no, que va ni de bon tros. Jo només espere d'ell que faci discos aprofitables, no?, que vagin un poc en la línia del que va ser l'últim disc de 2020, l'I Am Not The Dog On A Chain, que tenia... No era un disc perfecte, ni tan sols notable, pot ser, però tenia almenys 5 o 6 cançons que estaven prou bé, no? I jo amb això m'hi conforme, vull dir, no espere res gran d'ell, perquè jo crec que la seva millor època ja ha passat, i és molt complicat, no? O sigui, és pràcticament impossible que els alçades de la pel·lícula ens regale discos tan brillants com Your Arsenal, o com Box Hollow Night, o com You Are The Quarry. És molt difícil, no?
Un plaer xerrar amb tu aquest matí, Carlos, amb el seu llibre Morrissey i los Smiths, Tanto por lo que responderem. És un llibre que té que ho agraeixes amb fotografies, amb una, diríem, amb un índex, amb una relació doncs, detallada i dels discos, tant dels Smiths com de Morrissey, també amb una cronologia doncs, de la pròpia història dels Smiths i de Morrissey, i aquesta entrevista final tan i tan interessant. Morrissey i los Smiths, Tanto por lo que responder de FM. No us el perdeu. Gràcies, Carlos.
A vosaltres, ha sigut un plaer. Moltes gràcies.
Sí.